Són les 7. La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Què tal, com esteu? Bona tarda, benvinguts un dia més a la linterna de COPE Catalunya i Andorra en aquest dimarts 1 de febrer, on farem, com sempre, un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Rebin o rep la salutació de qui us parla, la Montse Rodríguez, l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal als serveis informatius, en Jordi Tunyón i l'Héctor García a les vies de so. I avui comencem parlant de l'última hora de la Covid i ho farem amb el grup de recerca de Biologia Computacional de la UPC, que avala la fi de les mesures contra la Covid. Valoren que els beneficis en termes socials i econòmics són superiors als contagis que es puguin frenar amb les restriccions i, per tant, troben raonables la decisió del govern. Avui en parlarem amb l'investigador de Bioscom, en Daniel López Codina. També parlarem de que ha crescut i molt el número d'estafes amb targetes de crèdit. Coneixerem quantes targetes de crèdit n'hi han, quins tipus n'hi han i coses a tenir en compte per evitar ensurts amb aquestes targetes de crèdit. Ho farem amb un assessor financer. Ell és l'Eduard Conti. I el sector dels parcs infantils, els més coneguts com els xiquiparcs de Catalunya, se senten discriminats per les restriccions que han tingut durant tota la crisi sanitària de la Covid, que ha suposat mig miler de pèrdues de llocs de treball. Abans de la Covid hi havien 200 empreses dedicades a l'oci per nens, però ara només en queden 100. Ens ho explicarà el Carlos Durban, que és el president de l'Associació d'Empresaris de Parcs Infantils de Catalunya. I a les 7 de la tarda i 2 minuts el que fem és posar mans a l'obra per contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Allà tenen tota la informació del temps que ens esperen les properes hores. I la veu és la del Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem a Catalunya una jornada predominada pel temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o clars. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran, sobretot al Pirineu, amb gelades a zones de l'interior nord i amb uns valors a les capitals de província d'un grau sota zero a Lleida, de zero a Girona i de 8 positius a Tarragona i a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes pujaran, sobretot al Pirineu, amb unes màximes de 18 graus a Girona i a Tarragona, de 17 a Barcelona i de 13 a Lleida. Per últim, el vent serà del nord-oest i tindrem intervals ocasionalment forts al Pirineu, a l'Empordà i al sud de Tarragona i Malamar, sobretot a l'Empordà fins al migdia i a la tarda el vent perdrà intensitat. A la resta el vent serà de la component oest de fluja moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés, per la informació. I ara anem a les carreteres. Com es circula les principals vies? Ens ho explica des del Servei Català del Trànsit en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem parlant de l'autopista AP7. En aquesta autopista AP7, arribant a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, encara hi trobareu aturades de 4 a 5 quilòmetres en sentit nord, en sentit Barcelona-Girona. És a causa d'un accident que ha passat aquest matí. S'estan fent tasques de neteja de la via i per això encara hi ha un carril tallat i aquesta retenció és el que dèiem, 4 a 5 quilòmetres, AP7, arribant a l'Hospitalet de l'Infant i en sentit nord. Pel que fa a la xarxa viària propera a Barcelona, aturades més o menys habituals, hi ha retencions a la C-17, entre Parets, o Mollet del Vallès, de fet, en tots dos sentits de la marxa. També hi ha aturades a l'AP7, uns 3-4 quilòmetres, a Barberà del Vallès, en sentit sud. Retencions que també trobarem, habituals, per enllaçar amb el Nus de la Trinitat, uns 3 quilòmetres a la C-58, d'entrada a Barcelona, també al darrer tram de l'autopista C-33, aquí un parell de quilòmetres. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I ara és el moment de l'actualitat del dia amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Després de 600 dies tancats, Yolanda, el sector de l'oci nocturn celebra poder tornar a obrir l'11 de febrer i espera que sigui, això sí, la definitiva.
Exacte, a partir de divendres de la setmana que ve, les discoteques podran reobrir sense restriccions. No hi haurà límit d'horari, ni d'aforament, ni tampoc caldrà el passaport Covid per entrar als locals. El govern reconeix que la pandèmia continua, però els indicadors van a la baixa i tot apunta a que la situació millorarà en les properes setmanes. Reobre l'oci nocturn i el govern vol eliminar també les quarantenes a les escoles. Volen que només es confinin els positius, demà ho proposaran a la Interterritorial de Salut, però si no s'aprova la mesura, a Catalunya s'aplicarà igualment. Patrícia Plaja és la portaveu del govern.
No serà aquesta setmana, difícilment es podrà aplicar la setmana vinent, però també és cert que tan bon punt estigui tot llest, serà una realitat. Per tant, no li puc fixar la data, però sí que abans que s'acabi el mes de febrer hem d'haver eliminat les quarantenes dels nostres centres educatius.
En les últimes hores s'han registrat gairebé 29.000 nous casos de Covid a Catalunya. Baixa, això sí, la pressió hospitalària. Hi ha 3.000 pacients a l'hospital, 453 a la UCI.
Laura Borràs pretén paralitzar l'activitat del Parlament per defensar l'escó de Pau Juvillà.
La mesura no té precedents. La mesa proposa suspendre totes les comissions que hi ha previstes fins que la Comissió de l'Estatut emeti un informe sobre la situació de Juvillà. És una proposta i no una ordre per evitar conseqüències judicials, però a la pràctica l'independentisme vol aturar el Parlament. Suspendran totes les comissions que presideixen i intentaran boicotejar la resta per falta de quòrum. Laura Borràs ho justifica dient que la situació és d'extrema gravetat.
Avui som, doncs, aquí, novament, ferms contra la repressió, units per defensar la sobirania del Parlament davant de les ingerències de l'Estat.
L'oposició, mentrestant, critica durament aquesta mesura. Vox presentarà una querella contra els membres de la mesa si no retiren l'escó a Juvillà. Ciutadans també emprendrà accions judicials i el PSC no ho descarta. La seva portaveu, Alicia Romero, diu que la situació és inaudita i esperpèntica i fa aquesta reflexió.
Una presidenta del Parlament, investigada per corrupció, pretén defensar un diputat condemnat per desobediència, eliminant temporalment el dret bàsic de participació política a través de representants de tots els ciutadans de Catalunya, pel cap baix insòlid.
Els comuns defensen que és compatible mostrar el suport a Juvillà i mantenir l'activitat parlamentària i critiquen la manera de fer de Borràs perquè devalua, diuen, la funció i el prestigi de la cambra.
I l'obertura de diligències per part de la Fiscalia sobre l'assetjament a la família de Canet ajudarà que més pares donin el pas i demanin també més castellà a l'escola.
És el que pensen moltes de les famílies que ja ho han fet, que ja han donat aquest pas i que d'una manera o d'una altra també han estat assetjades. El Jordi és un pare del Prat i que ha demanat més hores de castellà pel seu fill. Diu que en un estat democràtic no es pot linxar una família que únicament reclama els seus drets. Creu que la decisió de la Fiscalia ajudarà a que altres famílies perdin la por.
En un estado democrático no puede salir gratis el que se linche públicamente a una familia por pedir un derecho para su hijo. Pues todo ayuda y la decisión de la Fiscalía con el tema de la familia de Canet pues puede ser una ayuda para que muchos más padres tomen la decisión de solicitar el más castellano en los centros escolares de Cataluña.
Recordem que la Fiscalia considera que en el cas de Canet, la família que va demanar el 25% de castellà va patir un linxament moral i va ser víctima d'un atemptat contra la seguretat personal i familiar.
I torna a estar de moda l'estafa que es coneix com a smishing, una estafa a través de SMS al mòbil per aconseguir dades personals.
Sí, molta gent haurà rebut un missatge al telèfon, aparentment de la seva entitat bancària i acompanyat d'un enllaç. Doncs aquest missatge és una estafa i l'hem d'esborrar immediatament i sobretot no entra mai i a l'enllaç perquè els estafadors podran accedir a les nostres dades, als nostres comptes i transferir diners. El periodista especialitzat en delictes informàtics, Francesc Canals, alerta que la decisió dels bancs de digitalitzar els seus serveis està facilitant justament aquest tipus d'estafa.
Els bancs s'estan digitalitzant de manera massiva i gairebé no estan donant l'oportunitat al client d'atendre presencialment aquest tipus de temàtiques, mentre que no estan fent grans inversions en matèria de seguretat informàtica. Caldria fer alguna cosa més que enviar un email un cop a l'any, diríem, perquè poden haver-hi molts estafats en aquest moment.
Els estafadors poden actuar amb una sola víctima o fer-ho en grup enviant missatges a milers d'usuaris. La clau és l'enllaç. Una entitat bancària mai el posarà en la seva comunicació.
I toc d'atenció del Comitè d'Ètica de l'Ajuntament de Barcelona a l'alcaldessa Ada Colau. Per què?
Doncs aquest comitè considera que el nomenament com a assessora de qui va ser parella de la regidora Lucía Martín va danyar la imatge i el prestigi del consistori. Això va passar al setembre del 2020. L'Ajuntament va contractar a Alicia Ramos com a assessora de la quarta tinença d'alcaldia, on Lucía Martín, que era la seva parella, era regidora d'habitatge i rehabilitació. Ciutadans ho va denunciar en aquell moment i ara entén que el comitè d'ètica els ha donat la raó. Luz Guilarte és la portaveu d'aquesta formació.
Lo que hace es no solo favorecer las redes clientelares, no solo favorecer la corrupción, sino además lo que hace es impedir que sean aquellos que tienen más méritos, aquellos que estén más capacitados, los que estén al servicio de la ciudadanía.
Ramos va deixar de treballar a l'Ajuntament el juny del 2021 i des del consistori defensen el seu nomenament i asseguren que es va fer seguint els mateixos criteris que la resta de personal eventual de tots els grups municipals.
Yolanda Bernal, gràcies per la informació. Que vagi molt bé. Fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
Ja sabeu que a través de cope.es teniu tota la informació actualitzada segon a segon, minut a minut de tot el que passa. I si hem fet l'actualitat del dia, també farem l'actualitat esportiva del dia. Albert Díez, què tal? Molt bona tarda.
Tu diràs, Montserrat Rodríguez, benvolguda audiència de la Linterna a Catalunya. Què tal? Bona tarda.
Ahir, a aquesta hora, Albert, deixàvem el Barça pendent de dos noms, Dembélé i Aubameyang. I finalment, què és el que ha passat?
Doncs que un es queda, és a dir, que ja hi era i que es queda, tot i que el Barça ha intentat que surti, Ousmane Dembélé, i que l'altre arriba Pierre-Emerick Aubameyang, que s'ha desvinculat de l'Arsenal, tot i que aquest fitxatge encara és curiós, eh? No és oficial per part del Barça, però ja ha entrenat amb el conjunt blaugrana. Deixa'm que recordi que el Barça en aquest mercat d'hivern és el mercat d'hivern en la història del Barça que més jugadors ha incorporat. 4. Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré i Pierre-Emerick Aubameyang. Per cert, de la situació de Dembélé, ara en parlarem, insisteixo, d'Aubameyang, ha parlat avui el president Joan Laporta. Fixa't la contundència amb la que s'ha referit al futbolista francès.
Hem fet tot el que hem pogut. La veritat és que se li ha presentat dues propostes que jo crec que eren bones per ell per aquests 6 mesos fins a l'acabament de la temporada. No ho ha volgut acceptar. Ha preferit quedar-se aquí aquests 6 mesos. No és bo ni per ell ni pel club. Evidentment, el Xavi doncs, està sempre treballant el present, però també el present immediat i el mig termini, que és la temporada que ve, i ha d'anar construint un equip molt competitiu. I si és un jugador que no tindrem la temporada que ve, doncs ja em diràs, no? Però nosaltres, evidentment, actuarem en interès del club.
Deixa entreveure clarament Joan Laporta.
Ni amb aigua calenta, anava a dir-te.
Doncs mira, és una frase que algú m'ha enviat Ferrer per WhatsApp. Ni amb aigua calenta. Dic que Laporta deixa entreveure que Dembélé, que acaba contracte el 30 de juny, no tornarà a jugar amb el Barça. Preguntem quina és la realitat, per on passa el futur a curtíssim termini d'Ousmane Dembélé. Elena Condis, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. La realitat, Albert i Montse, és que Ousmane Dembélé avui ha anat a entrenar, ha estat inseparable amb Aubameyang, amb el nou fitxatge, i també amb Clément Lenglet. Ell s'exercita amb normalitat, ell mai ha volgut sortir del Barça, tot i que el club ho ha intentat, l'ha posat al límit, l'ha deixat a la grada perquè es busqués la vida en aquest mercat d'hivern i s'ha plantat, no ha acceptat les propostes que arribaven del Paris Saint-Germain, de la Premier, i ell vol esgotar el seu contracte i espera que Xavi l'acabi utilitzant d'aquí fins al juny. Ja ho veurem. El Barça es plantejava donar-li la carta de llibertat. L'ha refusat, ell no vol sortir. La rescisió del contracte és un altre escenari, però clar, si li dones la rescisió del contracte, si l'acomiades, li has de pagar igualment aquest mitjà que queda de temporada. Per tant, veurem què acaba fent el club, però fa una estona em deien fons del Barça que tenen assumit i ho assumeixen amb resignació i amb cert empipamenta, bastant empipamenta, que Dembélé no se'n vol anar. Veurem què acaba fent Xavi, perquè el proper partit és el Barça Atlético de Madrid al Camp Nou, i dissabte escoltarem el tècnic. Ell va seguir l'estratègia del club, d'això no l'agrada, però potser sí, finalment Dembélé es queda, que és el que sembla que passarà si el club no li rescindeix el contracte, l'acabarà utilitzant d'aquí a final de temporada.
És així. Helena, gràcies. Que vagi bé. Bona tarda.
Adéu, bona tarda. Adéu.
Clar, si li dones la carta de llibertat a Dembélé, li donaràs sempre que ell signi. Signarà si li acabes indemnitzant. És una patata calenta que no ara, sinó des de fa mesos, té el conjunt blaugrana. Et deia, Aubameyang és un jugador que no entrava en els plans de Mikel Arteta, que és el tècnic de l'Arsenal, li va treure la capitania. És un jugador que es va contagiar abans de disputar la Copa d'Àfrica, és gabonès, i que sembla que li ha deixat alguna seqüela, però ha superat en principi sense complicacions la revisió mèdica. També sembla que és qüestió d'hores, si no minuts. Veurem si en aquest tram de ràdio, que el Barça anuncia oficialment el fitxatge d'Aubameyang, que, insisteixo, ja ha entrenat avui, com apuntàvem amb el conjunt blaugrana.
Doncs estarem pendents si passa alguna cosa al llarg del programa. I una altra patata calenta són els detalls de la investigació interna que ha dut a terme el Barça per presumptes irregularitats en la gestió de la junta anterior, la del senyor Bartomeu.
Exacte, el que presidia, la junta que presidia Josep Maria Bartomeu, és el que es coneix com a forènsic. Si escolteu aquesta paraula, doncs és això que comentava la Montse, una investigació interna que moltes empreses duen a terme per veure si hi han hagut irregularitats. Doncs bé, ha donat detalls al Barça. Diu el conjunt blaugrana que s'han detectat fins a 5 presumptes delictes i un perjudici de 30 milions d'euros pel club. Es parla de pagaments sense motiu, pagaments amb motiu fals o inclús pagaments desproporcionats. Saps que la junta de Sandro Rossell va dur a terme una acció de responsabilitat contra la junta de Joan Laporta. Anem tirant enrere en el passat del Barça. I avui li han preguntat per, més enllà del que pugui dir la fiscalia, que de moment ha obert una investigació després de la denúncia del Barça, què pensa fer, què vol fer Joan Laporta?
Jo no li desitjo el mal a ningú, ni a les persones que em poden haver fet mal en un moment determinat, ni a les persones que considero adversaris. I l'únic que fem amb això és un exercici de responsabilitat com a, que l'hem de fer per respecte als nostres socis i sòcies, i que no fos que després, doncs, d'alguna manera, si no els denunciéssim, doncs, ens poguessin imputar algunes complicitats. Però personalment no tinc cap interès que ninguna persona pateixi i que ninguna persona surti perjudicada. Sí, jo crec que és just que qui fa una cosa que no ha de fer, doncs, respongui.
Veurem si el Barça, de moment la fiscalia, que faci la seva feina, si detecta indicis de delicte i si acaba novament judicialitzat el conjunt blaugrana.
I fitxatge al Girona.
Aquesta tarda, Víctor Sánchez, 34 anys, exjugador i important, ho va ser a l'Espanyol, ex del conjunt blanquiblau, entre d'altres equips. Avui ha passat revisió mèdica entre Barcelona i Girona. Demà farà el primer entrenament amb el grup. És un migcampista de perfil defensiu i en principi dijous l'han de presentar. Tot quan avui s'ha presentat a Ivan Martín, que ja es va fer oficial el fitxatge pel Girona divendres passat i va debutar el dissabte a camp de la Morevieta. Atenció al discurs contundent. Són 12 segons d'Ivan Martín.
Sin duda, el objetivo es subir a primera división, ¿no? Vamos a intentar darlo todo para intentar ascender directo, y si no puede ser por ascenso directo, por playoff, pero el objetivo sin duda es subir a primera.
L'objectiu, sens dubte, és contundent, És pujar a primera.
Normal. Avui content, imagino, perquè hi ha partit de l'Eurolliga de bàsquet que passa pel Palau, Albert.
Sí, i tenim notícia. El partit és Barça-Bayern de Múnich a les 9 de la nit, jornada 24 de l'Eurolliga. La notícia és que Sertac Sanli, pivot turc del Barça, que estava de baixa per un procés de coronavirus, ha superat aquest procés, ha donat negatiu a l'última prova PCR de detecció del virus i està disponible per Jasikevičius, no així Oriola, Abrines i Higgins, que encara estem pendents de saber l'abast exacte de les molèsties a la fàscia plantar. I, per acabar, Montse, les enquestes.
Què
al
diuen?
Twitter,
sí.
@esportscope. Preguntem, enquesta Barça, t'il·lusiona el fitxatge de Pierre-Emerick Aubameyang, Montse? Sí o no?
Ara no sé què dir-te,
Doncs mira, el que diu la majoria és que sí, 58% dels vots pel 42% que pensa que no. I recordem, el mercat de l'Espanyol, mercat d'hivern, ha acabat sortint Vadillo, ha arribat Vilena. Esteu satisfets? Sí o no? Aquí guanya el... amb el 75% dels vots?
No.
Exacte, guanya el no amb el 75%, el 25%, com diria el meu estimat Gil, sense rima, pensa que sí, sí que estan satisfets. @esportscope.
És el que té tenir el Heber de Aro al meu costat a la redacció. Ja sap vostè, el company de l'Espanyol.
I tant.
Senyor Díez, moltes gràcies.
Senyora Rodríguez, gràcies a vostè pel seu temps i pel seu espai.
Demà més i millor, que vagi bé. Adéu-siau.
Una abraçada ben forta, un petó, adéu.
I ara parlem d'aquí res a la linterna de l'última hora de la Covid.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Luis, apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una, dos...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de un miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ya no tengo deudas. He cancelado el 100% gracias a Área Jurídica Global. Ya no tengo embargos ni problemas legales. ¡Por fin!
Conoce a Área Jurídica Global y olvídate de tus problemas financieros en el 900 90 17 16. 900 90 17 16. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
COPE Cataluña y Andorra.
Cerca en Biologia Computacional de la UPC Biocoms avala la fi de les mesures contra el coronavirus a Catalunya. En parlem amb Daniel López Codina, professor e investigador. Senyor Codina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Vostè valora que els beneficis en termes socials i econòmics són superiors als contagis que es puguin frenar amb les restriccions i, per tant, troben raonable la decisió del govern, és així?
Per nosaltres és molt difícil saber què és el correcte a fer, perquè nosaltres només mirem la part epidemiològica i no podem mirar la part social, que no és la nostra especialitat. Però tenim molt clar que cal tenir en consideració els dos aspectes per tal de prendre decisions. En aquests moments, la part epidemiològica està marxant en la bona direcció, estem millorant perquè està disminuint l'incidència, perquè, de fet, ha deixat de créixer amb força les hospitalitzacions o les UCIs, però som conscients que encara estem a dalt de tot. Tenim molta gent hospitalitzada, tenim moltes morts setmanals, tenim molta gent a les UCIs. Per tant, el que sembla raonable, efectivament, és anar traient les restriccions progressivament,
sí,
i anar facilitant doncs, poder retornar a una normalitat. Però fer-ho amb prudència, pas a pas, realment, sí.
Per exemple, vull llegir que Dinamarca s'ha llevat encetant una nova etapa sense restriccions, fora mascareta, ja no cal certificat Covid, tornen als concerts, als festivals, discoteques obertes. Aquí encara estem amb el tema de la reobertura de discoteques, que això farà, imagino, senyor Codina, augmentaran els casos entre els joves, però com que no es posaran malalts greus, el risc pot ser mesurat, no?
Sí, és difícil comparar un país amb un altre perquè les situacions són diferents realment a tot arreu. Dinamarca té moltes semblances amb nosaltres,
sí,
però, per exemple, la mortalitat la tenim més alta nosaltres que ells. Per tant, no s'escaufi comparacions. Són moments epidèmics diferents per cada país i, per tant, hem de procurar, diguem-ne, prendre les decisions més adequades per nosaltres.
Uh-huh.
Els altres països ens serveixen de, diguem-ne, de bon... per pensar o per veure quines estructures possibles es poden fer.
Uh-huh. Li preocupa l'excés d'optimisme que estem tenint aquests dies, senyor Codina?
Em preocupa que donem per acabada la pandèmia una altra vegada, perquè recordo que ja l'hem donat per acabada diverses vegades,
sí,
i això acaba causant frustració si després realment no s'acaba la pandèmia. I en aquests moments el que és evident és que no s'acaba la pandèmia. Estem en una situació hospitalària molt tensa, tenim encara moltes visites a assistència primària, hem de ser pacients, tot arribarà. El que hem d'estar molt contents d'anar en la bona direcció, de ser, jo dic que hem de ser moderadament optimistes. Anem en la bona direcció i segurament primavera i estiu seran unes estacions on podrem estar amb certa tranquil·litat. Esperem no tenir sorpreses amb noves variants.
Diguem-ne que les restriccions anaven bé, senyor Daniel López Codina, quan teníem la variant, la Delta, no? Que no sé si s'ha acabat finalment la Delta, però no sé si continuen havent-hi casos.
Les restriccions han estat realment excel·lents en aquesta perspectiva, perquè la variant Delta sí que provocava molts casos greus i, de fet, és la causant de que molta gent hagi anat a l'hospital o hagi acabat a la UCI o hagi mort. I avaluant les dades hem constatat doncs, que, efectivament, les restriccions van servir per anar minvant la presència de la Delta. I això és el que ens explica la reducció de la pressió hospitalària. Ha estat difícil, eh? Ha estat un procés llarg. Molt. Però realment ara pràcticament no tenim casos d'Delta, efectivament.
Hi ha molta gent, senyor López Codina, que diu, si hi ha tants casos, no serà millor esperar a treure aquestes restriccions? És una pregunta que es fa molta gent. Si quan més casos hi ha, per què hem de continuar... per què hem de deixar, perdó, aquestes restriccions de banda?
Perquè... De fet, una de les característiques de l'Omicron és la seva alta capacitat de transmissió i això fa que les mesures siguin, diguem-ne, relativament poc efectives perquè acaba saltant moltes barreres aquesta variable. Juntament amb el fet de que la major part de casos que provoca són lleus, doncs això és el que ens col·loca en un escenari totalment diferent. El que sí que és cert és que les persones, diguem-ne, que poden tenir problemes, les persones susceptibles de tenir problemes greus, aquestes persones hem de procurar protegir-les. I especialment és molt important que aquestes, tothom, però aquestes especialment, tinguin la tercera dosi de la vacuna.
Tenim, doncs, una visió optimista, no, Daniel?
Sí, després de tot el que hem patit, veure que estem en la bona direcció es mereix un optimisme, diguem-ne, racional, no eufòric.
Escolti'm, volia aprofitar l'avinentesa que estic parlant amb vostè per felicitar-los, perquè el grup de recerca Biocom de l'UPC ha estat Premi Ciutat de Barcelona 2021 a la categoria de Ciències Experimentals i Tecnologia. Què representa per vostès aquest premi en una època en què vostès no han parat de treballar en els seus llocs de feina i ni tampoc han deixat d'atendre els mitjans de comunicació?
Bé, molt agraïts pel reconeixement perquè realment han estat dos anys molt durs i molt difícils, però també he de dir que per nosaltres és una mica agradolç aquest premi, perquè el que sí que som conscients és que la pandèmia ha provocat moltes morts, molt dolor, molt patiment social, econòmic, i per tant això el fa un premi agradolç. El que és veritat és que és molt contents d'haver pogut acostar la ciència a la població, molt contents de que figures com la Clara Prats mostrin que la dona en la ciència juga un paper fonamental. Per tant, en aquest sentit, molt i molt contents.
Home, la veritat és que vostès han fet una contribució a la modelització matemàtica de la dinàmica epidemiològica de la Covid i especialment, com deia vostè, per la tasca de divulgació i comunicació de la ciència, no? Fent accessible i comprensible per la societat el seguiment diari de l'evolució a curt termini de les dades epidemiològiques, que en un principi tot ens sonava, no sé si està ben dit, ens sonava xinès, però era així,
Sí, avui en dia hi ha conceptes d'epidemiologia que formen part de la cultura popular, efectivament.
Doncs des d'aquí, enhorabona a tota la gent que forma part d'aquest grup de recerca. Avui hem volgut parlar amb una persona que té sempre la nostra trucada, com és en Daniel López Codina, investigador del Biocoms, i ens quedem amb les seves paraules i amb aquest optimisme, però sobretot no hem de baixar la guàrdia, perquè encara no hem acabat la pandèmia, però mica en mica s'havia de fer, s'havia d'anar traient aquestes restriccions. Només ens queda la de l'oci nocturn, la de les discoteques, veurem aviam què passa. Senyor López Codina, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hola, hola!
¿Qué es lo que quiere todo el mundo? Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Hasta que se me acaben las palabras, una historia apasionante llena de vida...
¡Y de radio!
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre... O un señor desconocido.
En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
A Catalunya hi ha uns 14 milions de targetes de crèdit i de dèbit. Això vol dir que cada persona adulta té de mitjana més de dues targetes. Actualment, a més, tenim un 66% menys oficines bancàries que l'any 2008. I segons l'última enquesta del Banc d'Espanya, només una tercera part de les persones prefereixen pagar en efectiu. En parlem de tot plegat amb l'Eduard Conti, que és assessor financer. Eduard, bona tarda.
Molt bona tarda, Montse, què tal?
Els diners s'han digitalitzat i sembla que res tornarà a ser com abans, no? L'ús de les targetes de crèdit ha augmentat a passos de gegant i la pandèmia sembla que ho va accelerar tot.
Sí, les targetes de crèdit i de dèbit, tot això, com saps, ja fa molts anys que estan entre nosaltres, però s'està produint un fenomen d'una manera molt accelerada, que és la desaparició del diner efectiu. I el domini total del diner més digital, no? més intangible. Llavors, tot això fa que els pagaments per targeta, les compres online, tot això vagi guanyant moltíssim pes. I a la vegada que té alguns avantatges, perquè els té, també té alguns inconvenients i perills que hem de tenir molt en compte com a consumidors.
Doncs ara en parlem d'això. Encara hi ha comerços i bars que es neguen a acceptar targetes de crèdit, no? Però crec que molts han llançat la tovallola perquè han dit o em modernitzo o res. Per què no volíem aquest pagament amb targeta? Pel cost que comporta tenir un datòfon?
Mira, jo crec que una mica el pretext era aquest, no? Era dir, ostres, és que això de les targetes tinc que pagar una comissió, tal... Però també hi havia, jo m'imagino, perquè no ho sé del cert, m'imagino que també hi havia un component fiscal. D'alguna forma, com saps, la traçabilitat dels pagaments en efectiu és molt més complicada. Aleshores, tu pots tenir un negoci, si fas cobraments en efectiu i no ho registres enlloc, doncs això pots declarar uns ingressos inferiors. Per tant,
clar.
En canvi, clar, amb les targetes tot queda registrat, saps exactament qui t'ha pagat, quin dia i a quina hora.
Clar, i aquí ja no hi ha escapatòria.
Clar, aleshores també s'entén que per alguns comerços doncs fos una mica més còmode doncs, el tema de treballar amb efectiu.
Eduard, parlem dels tipus de targetes que n'hi ha i com fer-ne un bonus. Comencem per les targetes de dèbit. Què són exactament?
Mira, les targetes de dèbit, d'alguna forma, seria com pagar directament des del teu compte, perquè són unes targetes que estan associades amb un compte bancari i aleshores... Si nosaltres no disposem de prou saldo doncs, i volem fer un pagament, per exemple, ens queden 50 euros al compte i volem fer un pagament de 60,
sí.
Simplement no el podem fer. Aleshores, l'avantatge de la targeta de dèbit és que no et permet estirar més el braç que la màniga. O sigui, no pots pagar a no ser que disposis dels diners en el banc.
Quina és
una diferència important també amb les targetes de crèdit.
Que ara en parlem. El mínim per tenir una targeta de dèbit és de 14 anys?
Sí. Sí, el mínim són els 14 anys, és el mínim per tenir targeta de dèbit, i això també fa que sigui una bona manera pels adolescents d'entrar en el món dels pagaments digitals o amb targeta, no, diguéssim. O sigui, el fet que els nostres fills doncs, puguin començar la seva vida econòmica amb una targeta de dèbit controlada o inclús amb saldos limitats, doncs, també els permet fer un ús també més segur de les targetes, des del principi. Sí, aquest mínim d'edat és dels 14 anys.
Molt bé. Parlem de les targetes de crèdit, les que permeten ajornar els pagaments o finançar compres, no?
Sí. Les targetes de crèdit són les que estan, diguéssim, més implantades. I a diferència de les targetes de dèbit, que, com t'he dit, si no tens prou saldo no pots pagar,
sí.
A les targetes de crèdit el que tenim és, negociat generalment amb un banc, un límit de crèdit mensual. Llavors aquest límit de crèdit pot ser de 500, de 1.000, de 1.500, de 6.000 euros, del que sigui, no? Llavors nosaltres, encara que no tinguem saldo en el nostre compte bancari, podem anar fent compres sempre i quan estiguem dins d'aquest límit de crèdit. Mm. Llavors això ens permet comprar, com diu la paraula, comprar crèdit. És una forma de deute a curt termini, perquè clar, nosaltres estem utilitzant uns diners sense tenir que pagar-los en aquell moment,
sí.
I aleshores es fan unes liquidacions mensuals, habitualment el dia 1 de cada mes, per compres que vam fer inclús un mes i mig abans, no? Aleshores, aquesta és una característica de les targetes de crèdit, i també quan fem una compra amb targeta de crèdit ens donen l'opció de pagar a terminis. Pagar a terminis vol dir pagar en diversos mesos, i generalment també a canvi d'un tipus d'interès. Aleshores, ja és quan estem entrant en una forma de deute que també té els seus perills, perquè generalment són tipus d'interès més elevats.
Sí.
Llavors, també és bo mantenir una mica a ratlla les compres que fem amb targeta, sobretot quan entra el tema dels terminis i dels pagaments amb diversos, fraccionats en diversos mesos.
Eduard, amb les targetes de crèdit podem treure diners del caixer, però aquí el tipus d'interès acostuma a ser molt elevat.
Sí, sí, quan tenim, com t'he dit, hi ha un límit de crèdit, doncs imagina't que tens un límit de crèdit de 1.500 euros i és un mes en el qual estàs tenint moltes dificultats econòmiques. O pots anar al caixer del teu banc i pots fer el que se'n diu un reintegrament en efectiu, pots fer una disposició en efectiu de diners en càrrec a la teva targeta de crèdit, doncs per poder fer front a pagaments immediats o despeses que tinguis en aquell moment.
Uh-huh.
El que sí que passa en aquest cas, quan tu fas disposicions de crèdit, amb la targeta, és que pagues uns tipus d'interès que són importants, que poden estar al voltant del 20% anual. Per tant, també, sempre, com dic sempre, molt de compte amb aquesta... Amb aquest tipus d'operacions, a vegades les fem per situacions d'emergència,
sí.
No? Perquè ja sempre tots hem passat moments difícils, no? que realment has de pagar coses i no tens diners, no disposes de diners, doncs ha de ser per casos excepcionals. Quan es converteix en un hàbit, aleshores és quan tenim un problema.
Ara parlem de les targetes revolving. Tenen molt mala fama. Per què?
Mira, la tenen perquè... Primer perquè... generalment han sigut una forma, precisament quan es parlava de mals hàbits, no?, amb el crèdit, ha sigut una forma de pagament que s'ha col·locat en moltes ocasions en famílies que estaven en situacions econòmiques molt difícils,
sí.
Famílies vulnerables, amb pocs recursos econòmics, i tenen la característica... La targeta revolving és una targeta que permet fer pagaments ajornats.
Sí.
Llavors, tu pots tornar un crèdit, tens unes quotes fixes i amb un interès associat bastant elevat. Tan elevat que inclús el Tribunal Suprem del nostre país doncs va dictar fa poc temps una sentència que va declarar un tipus d'interès que era del 26.5%.
Sí, me'n recordo, sí.
I ara mateix hi ha un munt de demandes judicials contra aquest tipus de targetes. La meva previsió és que aquest tipus de targeta, la targeta revolving, que té realment molta mala premsa i d'una manera molt justificada,
sí.
Crec que està en vies d'extinció perquè realment és una targeta, un tipus de targeta que... Jo sempre desaconsello a tothom que la tinguin, perquè el que fas és, això que té d'estirar més el braç que la màniga, doncs fer-ho de manera permanent, o sigui, cada mes.
No. Saps?
Aleshores, no t'alliberes mai del teu deute, sinó que sempre estàs enganxat a anar tornant els diners que t'han deixat i pagar uns interessos elevadíssims.
Parlem de les de prepagament o moneder. Aquestes són les que es van carregant i crec que també són útils pels menors d'edat, no?
Sí, perquè això és com quan tu li dones la setmanada amb un nen o amb un adolescent, tu li dones, no sé, 5 euros a la setmana, per exemple, tu li podries donar amb efectiu o li pots donar també amb una targeta moneder. Les targetes moneder o de prepagament tenen la mateixa forma que les targetes de crèdit, però són targetes que tu pots carregar una quantitat de diners i pots carregar simplement 5 euros, si vols.
Yeah.
Aleshores, la persona que té aquella targeta es pot gastar aquests 5 euros, però no més.
Molt bé.
Per tant, és molt adequat perquè d'alguna forma és com si li donessis diners amb efectiu. Això sí que és exactament com si li donessis diners amb efectiu.
Perfecte.
A més, també se la poden també inclús descarregar, tenir-la en el mòbil, a les aplicacions de pagament digital de dels mòbils, i és molt còmode, i a més saps que els teus fills no es podran gastar més del que els hi has donat. No?
Doncs sempre és bona nota. Sí, sí. Eduard Conti, assessor financer, com sempre, és un plaer parlar amb tu i avui parlant de les targetes de crèdit. Vigileu amb les targetes. Gràcies, Eduard. Una abraçada.
Una abraçada, Montse. Vagi bé.
Ciao. Que sí, que som la Linterna Cope Catalunya i Andorra. Vigileu amb les targetes, eh? Clar, com no veiem el paper ni la moneda, doncs clar, vas gastant. Bueno, oye, ¿sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? Sí, sí, así de moderno, de práctico y de fácil. Ah, ¿que con tu seguro tú no puedes? Pues vente a la Mutua, hombre, con cualquiera de tus seguros. Y además te van a bajar el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, vosotros sabéis que a mí siempre me encanta hablar con la doctora Torrejón, porque además podéis hablar de cualquier cosa, pero su especialidad es la que es. Es la de asesorarnos en cuanto a estética, en cuanto a cómo cuidarnos y a todo lo que tenga que ver con el bienestar. Por eso su clínica, su centro se llama Estar Bene, porque para Estar Bene, ¿dónde hay que llamar? Pues a la clínica de la doctora Torrejón, al 93-414-3631. Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse, y gracias por la presentación, ¿eh?
Nada, mujer, no merece menos. Y además, hoy es un gracias. Día importante porque llevo toda la semana pasada pensando en aquello que me dijiste, Monse. Ajá. Hablaremos del chocolate y de los mitos sí. del chocolate. ¿Qué sí. pasa con el chocolate y la dieta? ¿Se puede comer? ¿No se puede comer? Todo tuyo.
Pues mira, por anticipar ya así a pelo, ¿no? Como el que dice, nosotros ahora mismo, a raíz de que grabamos este podcast, que ha salido justamente hoy, y que el título del podcast es El chocolate no engorda, porque de verdad que es así, pues lo que hemos hecho es introducir el chocolate en la dieta de adelgazamiento de nuestros pacientes. Escucha uh-huh. bien lo que digo, ¿eh?
¿Sí?
No solamente que no engorda. No digo que adelgaza, tampoco, porque no hay ningún alimento que engorde ni ningún alimento que adelgace en sí mismo como valor absoluto, ¿no?
Cierto.
Pero sí que a raíz de la reflexión, la conversación, la charla que mantuvimos con Xavier Curdumí, que sabes que es el maestro chocolatero de la chocolatería Blasi,
sí.
Son tres generaciones dedicándose a hacer un magnífico chocolate, pues bueno, me vino a la idea de decir, bueno, ¿por qué muchas veces los pacientes, ¿no?, que cuando están haciendo el adelgazamiento me dicen, ay, doctora, tengo una gana de comer chocolate, me siento con ese deseo que no poder cumplirlo me hace sentir mal, ¿no? Y entonces hemos dicho, no, vamos a permitirlo, vamos a hacer que el paciente lo pueda tomar. Y de hecho hemos incorporado, hay variantes según cada caso porque no hay un patrón fijo, ¿no?, para todo el mundo, pero sí que tenemos pacientes que 4 días a la semana pues pueden deleitarse disolviendo en la boca, porque esto sí que es una cosa que explica muy bien Xavier y que yo animaría a que se escuche el podcast.
Sí.
Él dice que el chocolate no hay que masticarlo, hay que disolverlo en la boca, ¿no?
Uh-huh.
Porque va a tener más tiempo de contacto, si lo mastica, muchas veces lo masticamos y lo comemos con tanta ansiedad que prácticamente es que no nos deleitamos con el chocolate, ¿no?
Uh-huh.
Lo engullimos, por así decirlo. Entonces él dice, póntelo en la boca, disuélvelo, disfrútalo y sé consciente del momento en el que te lo estás tomando. Es decir, que no sea una cosa pasajera como que no aprecias y no valoras. No,
sí.
no, disfrútatelo, ¿no? Y entonces, esta experiencia yo la viví en primera persona, la hice vivir a mi equipo y empezamos a hacerla vivir a nuestros pacientes. ¿Qué ventaja tenemos? Pues bueno, en el caso de Chocolaterías Blasi, pues ellos hacen un magnífico chocolate. ¿Sabes el chocolate amargo?
Sí.
Que normalmente nadie quiere, ¿no? Porque
sí.
dice, es el chocolate negro amargo. Pues bien, es chocolate negro, es chocolate bastante puro,
sí.
75-80%, pero no es amargo.
Ah.
Esto es sorprendente, ¿vale? Y entonces el que nosotros estamos haciendo y la experiencia que estamos haciendo vivir a nuestros pacientes es el chocolate con naranja, ¿no? Entonces le damos 2 onzas de chocolate
sí.
para que las disfrute, para que las disuelva, para que se concentre en el momento, ¿no? Y entonces le estamos permitiendo a muchos de nuestros pacientes que esto lo puedan hacer 3-4 veces a la semana, siempre mejor después de la comida, que mucha gente dice, no, yo después de las comidas, al ratito de haber comido, después de haberme tomado el café,
sí.
es como que me viene un deseo de chocolate, de algo dulce, ¿no? Entonces estamos haciendo esta experiencia y bueno, el resultado tengo que decir, Monse, que es fantástico.
Qué maravilla.
Porque los pacientes siguen perdiendo peso, ¿de acuerdo?
Qué maravilla.
Es decir,
Porque
dime.
A veces lo dices, ¿no? Que te da más ansiedad el querértelo, sí, comer y no comértelo que el comértelo.
Que el comértelo. Es decir, es que lo que hemos querido también con este podcast, con lo que hablamos ahí y con lo que yo puedo transmitir, es desmitificar el concepto de los alimentos que engordan. No hay ningún alimento que engorde. Mira, nosotros tenemos ahora mismo un paciente, un matrimonio, que se están adelgazando los dos.
Mira qué bien.
Que él me decía, doctora, yo la cervecita a mí no me la quite porque no, porque me la va a quitar y entonces no voy a seguir la dieta. Bueno, pues al principio y todavía, la semana pasada fue cuando le dije, ya vamos a empezar a disminuir, ¿no? Y se está adelgazando tomándose una cerveza cada día. Es decir, porque no hay nada que realmente engorde. Todo va a depender del resto de lo que coman el día, de la actividad física que mantenga. Entonces, siempre y cuando el paciente entienda, comprenda y sepa que si lo pone de aquí lo tenemos que quitar de otro sitio, ¿vale? Todo es posible según las apetencias de cada persona, ¿no?
Bueno, pues a mí ya se me ha hecho la boca agua. Tengo justo enfrente de mí el ordenador con ese capítulo 22 del Chocolate no engorda con Xavier Cordumí de Chocolatería Blasi. Vamos a escucharlo absolutamente todo y vamos a llamar al 934143631 para ponernos en buenas manos, como son las de la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico y de Estética Starbene, calle Muntaner 252, principal segunda, y la primera visita gratuita. Doctora, se me hace la boca agua.
Gracias.
Un beso.
Un abrazo.
Gracias,
hasta luego.
Chao.
Adiós.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Les 7 de la tarda, 45 minuts, i d'aquí un moment en parlem dels parcs infantils, dels coneguts xiquiparcs de Catalunya, que se senten discriminats per totes les restriccions que han hagut de fer per al tema de la crisi sanitària que ha suposat mig miler de pèrdues de llocs de treball. En parlem d'aquí un moment.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
2021 terminó con 3,2 millones de parados y la mitad de ellos son además desempleados de larga duración. ¿Cómo se puede revertir esta situación?
Pues lo primero es que haya un cambio de mentalidad, ¿no?
Y es que padece COVID persistente, semanas o meses después de la infección inicial.
Sí, además, Pilar, afecta al 10% de los pacientes que pasan el coronavirus.
Yo creo que todos tenemos muy claro que hay que gastar siempre con cabeza, pero ¿qué es esto de la regla 50, 20, 30.
Hemos oído muchas veces que no se debe destinar más del 30% de los ingresos a los
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo. Y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Durant aquests dos anys de pandèmia, la Covid tampoc ha perdonat als parcs infantils, el que coneixem pels xiquiparcs. La meitat han hagut de tancar. Diuen que és el sector diürn que més temps ha estat tancat i el que més ha patit la sisena onada que ha impactat de ple en els infants. molts dels parts no han pogut sobreviure. Avui en parlem amb el president de l'Associació d'Empresaris de Parts Infantils de Catalunya, que és en Carlos Durban. Carlos, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Es parla molt poc del que ha passat amb vosaltres. Per què creus que ha estat així?
Bueno, som un sector bastant petit. De fet, a Catalunya, quan abans de la pandèmia hi havia uns 200 parcs, ara, com bé has dit, té aproximadament la meitat. I al ser un sector petit, amb poca força, comparem, per exemple, l'hostaleria o la restauració, la cultura, que tenen molt més establiments, doncs, evidentment s'ha parlat més i han tingut més veu amb els mitjans de comunicació. Nosaltres, per desgràcia, no tant.
Uh-huh. Vosaltres diu que heu estat al sector diurn que, incomprensiblement, heu passat més temps tancats, amb els restaurants i bars oberts, les extraescolars i els col·legis oberts. Vosaltres no enteniu que no poguéssiu obrir els vostres parcs infantils?
Sí, és així. De fet, és incomprensible. Nosaltres hem tingut reunions amb el Departament de Salut i han sigut infructuoses, i l'únic que ens deien és que hi havia raons tècniques que mai ens van explicar perquè continuaven tancats. Estan obertes les escolares, estan obertes la restauració, està obert la cultura, i tothom obert és tancat, no? De fet, és curiós, però quan es van deixar obrir, que van ser l'últim sector en obrir el 26 d'abril de l'any passat, ens van deixar la part de restauració, la part nostra de cafeteria pels pares, sí, tancada, quan la resta de restauració ja era oberta, portàvem pràcticament 2 mesos oberta.
Uh-huh. I des de Salut no us deien el per què? Perquè, clar, estem parlant de nens, que són un sector que ha tingut poca incidència de la malaltia, no? I, a més, poca gravetat.
Sí, sí, això és el més incomprensible. Els nens, de fet, ha sigut ara, l'última, amb Omicron, que han tingut una mica més incidència. Però, igualment, la gravetat ha sigut, jo diria, que quasi inassistent. Doncs, sí, sí, ha sigut així. O sigui, els nens tenen molt poca incidència, pràcticament no contagiaven, no anaven a l'hospital, però en canvi, doncs Salut ha mantingut tancat tota la part de dos infantil, no? També és veritat que amb escoles encara avui en dia hi ha més restricció cap als adults. Si us fixeu, sí, pràcticament a Catalunya no hi ha restricció i en canvi als escoles tenim encara restricció, no? Que això també ens fa mal, perquè penseu que els papàs i mamàs, quan veuen que hi ha bastant restriccions al col·le i quarantenes i etcètera, però això, doncs, clar, no anima a venir als parcs infantils. No?
Uh-huh. Us heu hagut de tornar a guanyar la confiança de la gent?
Sí, 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 sí. És així, perquè et dic, a l'estat, al ser els nens incomprensiblement, diguéssim, objecte de prohibició per part de Salut, evidentment els pares pues, han tingut, diguéssim, reticències de venir. En canvi, és curiós que no han tingut tantes per anar a un restaurant o un bar que pràcticament tota l'estona estàs sense mascareta, doncs passes dinant o sopant, no? Allà sembla que el virus no existia. Uh-huh. En canvi, amb els parcs infantils, doncs mira, sembla que era més perillós, cosa que s'ha demostrat que no perill ningú. Pensa que nosaltres tenim relació amb totes les associacions d'Espanya. I és que a tot Espanya no hi ha hagut cap cas conegut de contagi amb un parc infantil. I t'asseguro que si hagués sortia això a premsa, però vamos, segur. I no han tingut cap cas. També és que m'ha estat tancat molt de temps, eh? Això també ha ajudat, no? Però no han tingut cap cas.
L'activitat us ha baixat, podríem dir, en un 50%, Carlos?
Bueno, i a vegades inclús més, no? Hem tingut moments que millor doncs, tenien un 20% de l'activitat. Penseu que al principi, com vam obrir a més, vam obrir només amb un 30% d'aforament i amb la part de restauració nostra tancada. Amb encara la reticència que tenia la gent de venir i amb l'aforament tan minvat, la facturació podia arribar o millor a un 20% de lo normal. Penseu, a més, que nosaltres som negocis que funcionem poques hores al dia, molt concentrades, sobretot en cap de setmana. I clar, si tenim, nosaltres quan tenim un aforament restringit ens afecta molt més que altres negocis que potser tenen una activitat que dura tot el dia.
Clar. I per això vosaltres, imagino que per compensar, obriu menys dies tenint-ho tot més concentrat.
Així ho fem. De fet, nosaltres, per exemple, aquí a Barcelona, el meu parc que tinc jo, doncs obrim dimecres a diumenge.
El sector, heu rebut ajudes semblants a les de la restauració?
Sí, hem rebut ajuts, perquè al final nosaltres ens vam associar i vam aconseguir tenir bona relació amb el Departament d'Empresa, que es, bueno, que es va acollir i bueno, pues sí que hem pogut negociar alguns ajuts no tan importants com la restauració, però bueno, sí que hem tingut ajuts que han ajudat a pal·liar una mica la situació que ha sigut bueno, pues desastrosa, no?
Possiblement, per les dades que jo he vist, aproximadament entre 6 i 9 persones treballen a cada local, per tant, és possible que uns 500 treballadors han hagut de marxar al carrer, no?, amb la incertesa de que el mercat està com està.
Sí, inclús més, perquè, ja et dic, possiblement han sigut un 100 o 100 i pico pas que han tancat. A més, pensa una cosa, que amb els ERTEs la gent que treballa en un parc tampoc pot estar doncs, esperant que obrim durant tants de mesos. I això ha fet també que hem tingut una desbandada de treballadors. El que això comporta, torna a començar.
Clar. Quin missatge enviaries ara, Carles, als pares que t'estan escoltant, tu com a president de l'Associació d'Empresaris de Parcs Infantils de Catalunya, perquè tornin a anar amb confiança, que esteu complint el protocol que s'ha de tenir per poder tenir obert? Quin és el missatge que llançaries a aquests pares perquè no tinguin por de dur els seus fills a un parc infantil?
Bueno, missatge de tranquil·litat. Els nostres pares estan totalment preparats per rebre els infants i les famílies. A més, amb els protocols que tenim, que són de neteja, de neteja de mans, mascareta a partir de 6 anys, tenim parcs normalment grans, a molta altura, que això vol dir que hi ha molt d'aire, perquè l'aire, per exemple, quan respira, se'n va al sostre.
Sí.
Tenim normalment el que es diu ventilació forçada. És a dir, són llocs supersegurs, són llocs molt amplis, i per tant, és la gent pot venir tranquil·lament, que no és més perillós que anar a un restaurant, a un bar, al cine, al teatre o a una botiga.
Uh-huh.
O sigui, missatge de tranquil·litat, que aquí estan segurs.
A més, imagino que amb tot això que hem passat, Carlos, d'aquests 2 anys de pandèmia, escoltar somriure un nen i com juguen, i acastant una mica el seu rotllo, ja han ganes, no?, de veure aquesta normalitat.
Home, és que al final penseu que els parcs infantils són una mica la discoteca dels nens.
Clar.
És a dir, la seva alegria. Allà estan els aniversaris, allà els nens es relacionen amb altres nens. És que són superimportants, això, salut no ha tingut en compte, i simplement el que ha fet ha sigut tancar-nos sense cap explicació i ja està. És a dir, no, sense cap raó sanitària, no? I també s'ha de tenir en compte que els nens doncs, tenen una salut mental que s'ha de cuidar. I el que no pot ser és que el seu, diguéssim, lloc d'oci principal a la ciutat, que són els parcs infantils, estiguessin tancats durant doncs, pràcticament un any.
Una llàstima. I amb el que ha comportat això, no?, que la meitat de parcs s'han hagut de tancar i molta gent al carrer. T'agraeixo molt, Carlos Durban, que hagis estat amb nosaltres. Recordem, president de l'Associació d'Empresaris de Parcs Infantils de Catalunya. No ens podem oblidar dels nens, que són el nostre futur, i no ens hem d'oblidar mai de jugar, la importància de jugar quan ets un nen o una nena. Carlos, espero que tot torni a la normalitat i que tornem a revifar i que el sector doncs, pugui recuperar tot allò que ha perdut durant aquests 2 anys de pandèmia. Carlos, moltes gràcies.
Ho agraeixo molt. Molt agraït. Gràcies.
Gràcies. Adéu. I això, parlant de nens, arriba el moment dels adeus. Tornem demà a la mateixa hora a la Linterna Cope Catalunya i Andorra. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, i ara et deixo amb Ángel Expósito i la Linterna. Adéu-siau, fins demà.
Cope Catalunya i Andorra.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902-217-575. Clínica Masculina Europea. 902-217-575.
Ahora que ya podemos, vamos a salir a cenar al restaurante La Lubina, porque en esta época del año lo que más me gusta es cenar pescado. Y en el restaurante La Lubina llevan más de 3 décadas ofreciéndote lo mejor del Cantábrico y del Mediterráneo, servido en un ambiente agradable y tranquilo. Nuestra especialidad, La Lubina al horno, a la sal o al hinojo. La próxima cena será en el restaurante La Lubina, en Barcelona. Búscanos en Viladomat 257, esquina Rosellón. Teléfono 93 430.